Cope Vinaròs.
101.6 FM.
Iglesia Noticia.
Cope, estar informado.
Bon matí de diumenge, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM Cope Vinaròs. Una setmana més, un diumenge més, com sempre, Pol Hernández aquí al control, per, en definitiva, compartir també la nostra fe, però especialment a partir de les ones de la ràdio, compartir l'Evangeli, compartir les principals notícies que també ens han acompanyat al llarg d'aquesta setmana. Una setmana que certament ens convida d'una forma especial a pregar per les vocacions al sacerdoci, per doble motiu. Perquè he de dir que una de les notícies d'aquesta setmana, bona notícia, ha sigut l'ordenació sacerdotal d'en dos nous preveres en el nostre bisbat. Mateo Borguillón i Santi Martínez van ser ordenats per mans del senyor bisbe el passat dissabte de la setmana passada. Un motiu d'alegria, un motiu d'il·lusió, un motiu certament d'esperança també, però un motiu que ens convida a nosaltres a pregar perquè aquest buit que han deixat al seminari doncs sigui ocupat per noves vocacions que el Senyor enviï, perquè l'amo dels sembrats envia, en aquest cas, segadors als seus sembrats. També la nostra pregària per la defunció de mossèn Manuel Giner, que també el mateix dia ens deixava. Pel matí, dos ordenacions, per la tarda, l'enterrament d'un prevere. Com si la vida i la mort es fonessin en el mateix altar i amb esperança poguéssim viure els dos moments. El primer moment, el de l'ordenació, i també el segon moment, el moment del funeral. Amb aquesta notícia hem volgut començar aquest diumenge del temps ordinari, que certament un diumenge més se'ns convida a escoltar l'Evangeli de Sant Marc. Anem-lo a escoltar.
Se li van atansar a Jesús uns fariseus. Volien posar-lo a prova i li preguntaren si és permès a un home de divorciar-se de la seva dona. Ell els va fer aquesta altra pregunta. «Què us va ordenar Moisès?» Li respongueren. Moisès va permetre de donar a la muller un document de divorci i fer-la marxar. Jesús els digué, Moisès va escriure aquesta norma per la vostra duresa de cor. Però des del principi de la creació, Déu els va fer home i dona. Per això l'home deixa el pare i la mare per a unir-se a la seva dona. I tots dos formen una sola carn. Per tant, ja no són dos, sinó una sola carn. Allò que Déu ha unit, que l'home no ho separi. Un cop a casa, els deixebles tornaren a preguntar-li sobre això mateix. Jesús els diu, «El qui es divorcia de la seva dona i es casa amb una altra, comet adulteri contra la primera. I si la dona es divorcia del seu home i es casa amb un altre, comet adulteri». Alguns presentaven a Jesús uns infants perquè els imposessin les mans, però els deixebles els renyaven. En veure-ho, Jesús es va indignar i els digué, «Deixeu que els infants vinguin a mi. No els ho impediu, perquè el regne de Déu és dels qui són com ells. En veritat us ho dic, qui no aculli el regne de Déu com l'acull un infant, no hi entrarà pas». I els prenia en braços i els beneïa tot imposant-los les mans.
No hi ha dubte que el tema del divorci sempre és actual, i molt més en els nostres temps. També són diferents les opinions de molts de cristians sobre aquesta qüestió. Per això és important saber què ens diu Jesús. El missatge és clar. Primer, Jesús pregunta què va ordenar Moisès. I quan li diuen que va permetre el divorci, llavors en dona l'explicació. Moisès va escriure aquesta prescripció perquè sou tan durs de cor. Per tant, el divorci permès per Moisès és degut a la seva incapacitat per seguir el camí de Déu. Però tot seguit diu, al principi Déu crea l'home i la dona. Per això deixa el pare i la mare per unir-se a la seva esposa i ells es formen una sola família. En el text grec es parla d'una sola carn. Són una sola família. Allò que Déu va unir, l'home no ho pot separar. Sembla que als apòstols la qüestió no els va quedar massa clara. Per això a casa tornen a preguntar-li sobre el mateix i les paraules de Jesús són clares. aquell qui es divorcia de la seva dona i es casa amb una altra comet adulteri contra la primera. I si la dona es divorcia del seu marit i es casa amb un altre comet adulteri. Està dient de forma clara que la unió matrimonial és per sempre, que no es pot trencar per cap divorci. I que això respon al pla de Déu, a la seva voluntat, que és que l'home i la dona, per amor, visquen sempre com una sola carn, en unió íntima, vital, indissoluble. No es tracta tant d'una llei, sinó del pla amorós de Déu. Aquest pla que ve des del principi de la creació, quan crea l'home i la dona, perquè no seria bo que l'home estigui sol, units tota la vida en el matrimoni.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La primera lectura ens relata la creació de l'home i de la dona. La segona ens recorda els sofriments de Crist, després de la passió i de la mort, convenia que aquell qui els havia de guiar a la salvació fos consagrat pels sofriments. Seguir la voluntat de Déu de vegades no és fàcil. Les paraules de Jesús poden ser difícils. És un camí dur, però possible. Altrament, Jesús no el demanaria. No faltaria mai a ningú el seu amor i la seva força. Amb aquestes paraules ens enmarquem dins de la litúrgia d'aquest diumenge, diumenge del temps ordinari, un diumenge que se'ns convida d'una forma especial també a tots nosaltres, doncs, a participar, com cada diumenge, de l'Eucaristia. Una Eucaristia que ens hauria de mantenir amb la unió de la fe, amb la unió de la caritat i amb la unió com a germans. I anem a fer un repàs de les principals notícies d'aquest cap de setmana o del que ha estat aquest cap de setmana. Ja tenim nomenaments, nous nomenaments al nostre bisbat, nomenaments que passen per el de mossèn Juan Bautista Andrés Bellón, que ha sigut nomenat nou rector de la parròquia de Santa Maria del Mar. No estarà sol per aquesta tasca perquè mossèn Gerard Reverte, que ha cessat com a vicari de Morella i com a rector de les parròquies de Portell, de Cintorres, de Forcall, de la Todolella, de la Mata i de Olocau del Rei, doncs ara ha estat nomenat vicari de les parròquies de Sant Pere i de Santa Maria de Benicarló. I els nous preveres, mossèn Mateo Bordinyón, nomenat vicari de Morella i rector de les parròquies de Portell, Cintorres, Forcall, Todolella, La Mata i d'Olocau del Rei. I mossèn Santi Martínez, nomenat vicari de les parròquies de la Santíssima Trinitat i de Sant Josep Obrer de Sant Carles de la Ràpita. I finalment, cessa ja com a rector i també ja entra dins d'una més que merescuda jubilació mossèn Antoni Jurado, des del qual d'aquí, des d'aquesta casa, també li desitgem el millor i una forta pregària per aquesta etapa nova de la vida que comença mossèn Antoni Jurado. Agraïa avui també la seva feina, la seva tasca feta en aquesta parròquia. Certament de que són dies especials en els quals molts mossens prenen possessió, com mossèn Membrado, que també va prendre possessió, i aquí dic que mossèn Membrado no era cap novetat tampoc que fos nomenat rector de Sant Blai, perquè ja venia exercint durant uns mesos, però no va ser fins al passat dia 26 de setembre quan va prendre la possessió d'una forma, podem dir, oficial. També he de dir que dins d'aquest marc de novetats ja s'ha donat a conèixer el programa de la trobada diocesana que es portarà a terme el proper dia 16 d'octubre al Seminari Diocesà i que serà un tret de sortida del que serà el proper sínode de l'Església Universal. I amb aquesta notícia posem el punt i final en aquest diumenge, tot desitjant-los a vostès que passin una bona jornada, que la puguen compartir en família, i els deixem ara amb les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent. Nosaltres, si Déu vol, la setmana que ve ens tornarem a retrobar aquí, a la cadena COPE. Bon diumenge.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
El papa Francesc ha convocat tota l'Església a iniciar un procés sinodal. El curs pastoral que ara comencem estarà marcat per aquesta vivència eclesial. La sinodalitat és una característica essencial del camí de l'Església al llarg del temps. Tota la seva història és una peregrinació que té com a meta el regne de Déu, i l'hem de recórrer junts. Tot el poble de Déu s'encamina cap a la pàtria definitiva. En eixa totalitat no hem d'incloure'ns únicament els que vivim ara, perquè l'Església no comença ni acaba en nosaltres. No hem inventat la fe, sinó que l'hem rebuda perquè els cristians de les generacions anteriors l'han mantinguda viva, entre els quals cal destacar els sants, que són els testimoniatges més clars del que és l'Evangeli viscut i el tresor més gran que l'Església ha aportat al món. De la mateixa manera que la fe cristiana no comença amb nosaltres, tampoc acaba amb nosaltres. Vindran noves generacions de cristians i de sants que continuaran donant testimoniatge de Crist i sembrant la llavor de la vida de la gràcia en la història de la humanitat. La nostra responsabilitat és mantindre viva la fe i transmetre-la amb la paraula i el testimoniatge. Cada època de la història té les seues característiques pròpies. La cultura i els valors des dels quals les persones configuren la seva vida canvien constantment. La nostra època es caracteritza per ser un moment de transformacions ràpides i profundes. Això suposa nous desafiaments per a la fe i la evangelització. De vegades tenim la sensació que està naixent un món nou que ha de ser evangelitzat i que aquesta tasca supera les nostres forces. Necessitem reflexionar junts sobre la situació que estem vivint i buscar camins per anunciar l'Evangeli d'una manera que ressona en el cor dels homes i les dones del nostre temps. Avui, més que mai, sabem que no podem evangelitzar des d'actituds individualistes, que no podem estar passivament a l'espera que uns altres realitzen aquesta missió, que sense la comunió joiosament viscuda i un compromís de tots, l'evangelització no és possible. La imatge d'una església identificada amb el ministeri i concebuda com una institució que està enfront de nosaltres per a dir-nos a cada moment el que hem de fer, no es correspon amb la seva identitat més profunda. Això porta a considerar-la com una institució que pot ser útil, però que en el fons és aliena a mi, perquè no la considero meua i, per tant, no em sento responsable d'ella. Tots els batejats tenim una dignitat de fills de Déu i estem cridats a participar activament en l'edificació del cos de Crist. Per això, necessitem trobar-nos, dialogar, parlar, escoltar-nos i d'aquesta manera créixer en la comunió. Això és la sinodalitat portada a la vida de l'Església. En la nostra diòcesi, ja es va viure l'experiència d'un sínode diocesà i encara avui tenim algunes estructures fruit d'ell. Consells de pastoral, diocesà i parroquials. Consell d'economia. Laics i laiques sense el compromís dels quals la pastoral seria més pobra. Necessitem revitalitzar aquests organismes, creure en ells i créixer en el sentit de responsabilitat eclesial. Per això us vull convidar a participar en aquest procés sinodal que començarà en la nostra diòcesi el 16 d'octubre amb una trobada diocesana de gest de pastoral i una celebració de l'Eucaristia en la catedral.